Fonts judicials confirmen que la polsera antimaltractament de la víctima de Sant Antoni va donar l'avís d'alarma quan els agents de la Guàrdia Civil ja eren al domicili de l'agredida. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Corroboren així la versió de la família de la víctima, tot i això no aclareixen si la petició per ampliar el perímetre de l'ordre d'allunyament de 100 a 350 metres va arribar als jutjats. Uns fets que s'estan investigant i que hauran d'esclarir un jutge. El sistema Cometa, que emet avisos quan es romp un ordre d'allunyament, emet entre 5 i 10 alertes diàries. Aquestes arriben a la unitat d'atenció a la família i la dona de la Policia Nacional. El seu cap, Eduardo Pérez, asegura que es tracta d'un bon sistema de protecció.
Las pulseras de control telemático se suelen poner a partir de medio alto extremo, es lo normal. Estaríamos hablando de entre esos tres niveles de riesgo, medio alto extremo. A partir de ahí, pues, por ejemplo, el nivel de riesgo extremo implica que la víctima tiene presencia policial con ella 24 horas del día.
El Ministeri d'Igualtat insisteix que el sistema va funcionar, tot i que reconeix que 100 metres és una distància reduïda per poder reaccionar a temps. Tot això quan el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat avui al Congrés que dimitirà si la víctima de la presumpta agressió sexual del cap de la Policia Nacional li ho demana. És dimecres 18 de febrer i l'actualitat política, Toni Mateu, del Parlament ve marcada per les qüestions d'habitatge.
La Cambra Autonòmica debatrà en el proper ple dues lleis impulsades per Més per Mallorca i per Unides Podem per fer front això a l'especulació immobiliària. Els ecosobiranistes posen el focus a eliminar la compra a no residents, mentre que la formació morada planteja una reforma fiscal progressiva per dissuadir els especuladors. El PSIP veu amb bons ulls les mesures, mentre que PP i Vox no els hi veu.
UGT reclama una millora salarial del 17% per als treballadors del comerç en 3 anys.
La patronal es mostra prudent i no avança quin augment està disposada a assumir. Avui ha quedat constituïda la mesa negociadora del nou conveni col·lectiu que establirà les condicions de 70.000 treballadors a les Illes Balears. Aquest que sentireu ara són José García Relucio, d'UGT, i Carolina Domingo, de la patronal Pimeco.
Es algo urgente que suban los salarios. En lo que está claro o no clarísimo es que los salarios no bastan para llegar a final de mes.
Farem feina, sobretot perquè també els sindicats entenguin, no?, i puguin diferenciar el que és un gran magatzem comercial a un petitet que està potser en un carrer, que està donant suport amb el seu entorn, amb el seu veïnat, i no poden assumir aquestes diferències.
El ministre de Cultura retreu al Consell de Menorca l'inici de les obres de Rafal Rubí, sol·licita una reunió urgent a l'entitat insular i també al govern.
Ernest Urtasun qualifica d'alarmants les obres a la carretera general després això que la UNESCO advertís que podien posar en perill la declaració de Menorca Teleòtica com a patrimoni mundial.
I el Reial Mallorca comença a preparar el partit de diumenge contra el Celta de Vigo. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El conjunt mallorquinista ha tornat a entrenar avui a Son Bibiloni després de gaudir ahir del seu dia de descans en la vista posada a Balaïdos. Per aquest enfrontament, Jago Berrassà té tres jugadors que són dubte: Takuma Sano, que s'ha exercitat al marge de la gespa i amb un readaptador, i Johan Mojica i Maras Kumbula, els únics absents a la sessió d'aquest matí. I a les 8 del vespre, Gevant i Villarreal disputaran el partit ajornat de la 16a jornada. Els granotes són penúltims a la classificació i, en cas de guanyar els groguets, es situarien a 3 punts del Mallorca.
I una informació de servei. Connectam en aquesta hora amb la sala de coordinació de la Direcció General de Trànsit perquè s'ha produït més d'un quilòmetre i mig de retencions a la via de cintura en direcció Andratx a l'altura del desviament amb l'autopista d'Inca. També retencions importants a l'autopista de Llucmajor en direcció a Llucmajor per mort d'un accident de moto. Connectam amb José Romero. José, bon vespre. Quina és la situació?
Bon vespre, en aquestes hores trobem retencions a la carretera d'Inca, sentit Palma, des del polígon de Sant Castelló fins a la incorporació de la via de cintura. També vos informant d'un vehicle aturat en el carril central de la via de cintura, a l'altura de Simax, sentit Andratx. Degut a això, trobaran retencions que arriben fins a Estadi Balear, així que et recomanem que es tremin precaucions. I també un altre accident a la carretera de Llucmajor, sentit Llucmajor, a l'altura del coll d'en Rabassa, d'una motocicleta, el que ha causat el tancament del carril de l'esquerra. També vos demanem que es tremin precaucions. Això és tot per ara. Bon vespre.
I atenció als conductors que circulin per la zona d'Andratx, perquè el túnel de Sombi romandrà tancat demà vespre per tasques de manteniment.
Tancarà de les 11 de la nit fins a les 6 de la matinada. El Consell de Mallorca avisa que els vehicles hauran de ser derviats per dins el nucli de Peguera.
I pel que fa al temps... Sapiguem quina és la previsió. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina, companys. Sí, esperam unes pròximes hores bastant ventoses. Tindrem la darrera geniada d'aquestes borrasques que ens han acompanyat aquests darrers dies. Demà tindrem Pedro. I el que en deixarà, sobretot, és aquest vent. Un vent que ja de matinada el notarem. Girarà de llebeig cap a mestral i a partir d'aquí poden començar a tenir cops que poden superar els 80-90 km per hora. Fins i tot superarem els 100 a bandes elevades. Tot això, sobretot fins demà hora baixa, a partir de les hores començarà a minvar una miqueta la intensitat. I també... com és clàssic en aquest tipus de situacions, notarem una alteració marítima destacable a les costes posades al nord. Quant a l'estat del cel, però, aquí no esperam grans complicacions, tindrem molt de sol demà durant tot el dia, i això sí, amb unes temperatures més frenades. Ja no repetirem aquests més de 20 graus que ens han acompanyat aquests darrers dies, sinó que quedarem amb valors una miqueta més continguts.
Gràcies, Dani. Lluís Fortes és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Fonts judicials corroboren la versió de la família de la víctima de l'agressió masclista a Sant Antoni de Portmany i han confirmat a IB3 Notícies que la polsera antimaltractament va donar l'avís d'alarma quan els agents de la Guàrdia Civil ja eren al domicili de la víctima. Tot i això, no aclareixen si la petició dels operadors del dispositiu per ampliar el perímetre de l'ordre d'allunyament de 100 a 350 metres Helena Trinidad va arribar finalment als jutjats.
Així és, hi ha molts interrogants. Els fets estan ara sota investigació i serà el jutge que aclareixi aquesta qüestió. Segons han declarat els agents de la Guàrdia Civil que es mobilitzaren, ells arribaren al domicili de la víctima per la telefonada d'auxili que feren els familiars de la víctima i no perquè el sistema Cometa els donés cap senyal d'alarma. El Ministeri d'Igualtat, però, reitera que el sistema de control telemàtic va funcionar correctament durant tot l'incident. Això sí, han reconegut que l'ordre d'allunyament que tenia la víctima era de 100 metres, una distància reduïda que des d'un punt de vista operatiu limita el marge de maniobra davant una aproximació repentina.
La víctima de 31 anys ha hagut de ser operada en dues ocasions arran de la gravetat de les ferides. Per aquest motiu, continua ingressada en estat crític a la unitat de cures intensives amb un traumatisme craneoencefàlic greu i perforació també als pulmons. Davant aquest escenari, el govern reclama explicacions a l'Estat davant possibles errades en les mesures de protecció.
I també ho fa el Partit Popular, que ha registrat una bateria de preguntes al Congrés i al Senat per exigir saber si el sistema de protecció a la víctima va fallar. Miquel Jerez, el senador per les Pitiuses.
Hemos registrado unas preguntas porque queremos saber la verdad, queremos saber toda la información técnica, no queremos cualquier explicación, queremos saber qué ocurrió exactamente y si hubo fallos que se asuman las responsabilidades políticas que toquen.
L'Institut Balear de la Dona fa el seguiment del cas i ofereix suport a la víctima i també al seu entorn familiar.
A les Balears hi ha 4.000 casos actius de violència de gènere que són objecte de seguiment policial. D'aquests, n'hi ha 570 considerats d'especial rellevància perquè exigeixen probabilitat que l'agressor exerceixi violència molt greu o letal cap a la víctima.
La unitat de la Policia Nacional rep des del sistema Cometa, és a dir, l'eina digital que emet avisos quan es trenca un ordre d'allunyament, entre 5 i 10 alertes cada dia. La unitat d'atenció a la família i la dona de la policia insisteix que es tracta això d'un bon sistema de protecció, encara que el RIT Zero asseguren no existeix. Eduardo Pérez és el cap d'aquesta unitat policial a les Illes Balears.
Las pulseras de control telemático se suelen poner a partir de medio alto extremo. Es lo normal. Estaríamos hablando de entre esos tres niveles de riesgo, medio alto extremo. A partir de ahí, pues, por ejemplo, el nivel de riesgo extremo implica que la víctima tiene presencia policial con ella 24 horas del día.
Recordem que fa poc que determinats governs autonòmics, com és el cas del de Galícia i Andalusia, criticaren aquest sistema. I recentment el govern de l'Estat anuncià un seguit de millores com que la pulsera es col·loqui al turmell del presumpte agressor i no al canell per incrementar la seva efectivitat.
Dins el sistema Biogen hi eren la dona de 47 anys i la seva filla de 12 assassinades aquest dimarts a la localitat de Xilxes, a Castelló. Avui matí l'exmarit i pare de les víctimes ha estat detingut com a presumpte autor del doble crim.
Ha donat a conèixer aquest dimecres a migdia la delegada del govern central a València, Pilar Bernabé. En un primer moment, l'acusat havia estat detingut per trencar l'ordre d'allunyament que la justícia li imposà per presumptes maltractaments a la seva exparella.
el marido y padre de las dos mujeres que fueron halladas en el día de ayer en su domicilio asesinadas, ha sido detenido por presunto doble homicidio y pasará a disposición judicial.
Les dues víctimes, Maria José i Noemi, vivien just davant les oficines de la policia local al Baix Hort de l'Ajuntament de Xilxes. Ara s'investiguen les gravacions de les càmeres de l'edifici per aclarir aquests fets. Recorden que va ser el mateix sospitós qui va alertar els agents després d'assegurar que havia rebut una fotografia dels dos cossos sense vida al seu mòbil i per aquest motiu, segons assegurava, havia accedit a l'habitatge de les víctimes i havia trencat l'ordre d'allunyament. Avui s'han fet 5 minuts de silenci en homenatge a les víctimes davant l'Ajuntament de Xilxes.
I en espera de la confirmació del Ministeri d'Igualtat sobre la naturalesa masclista d'aquest crim, són 7 les dones que han perdut la vida a l'estat d'ençà que va començar l'any, assassinades per les seves parelles o exparelles. El darrer que has confirmat és el de l'assassinat d'una dona a Benicàssim, a València. Avui un jutjat ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança pel presumpte autor d'aquest crim.
L'home va ser detingut dilluns passat per presumptament matar la seva exparella, una infermera de 64 anys, al centre de salut de Benicàssim. El presumpte assassí l'atacà amb una arma blanca al seu lloc de treball i els sanitaris d'aquest centre li varen proporcionar la primera assistència fins que la traslladaren a l'Hospital General de Castelló, on finalment morí. Segons el Ministeri d'Igualtat, no figuraven denúncies prèvies per violència contra el presumpte agressor, pare del fill de la parella.
I un pare està condemnat a 9 anys de presó per abusar sexualment de la seva filla de 3 anys i contagiar-li la gonorrea a Palma. L'home també haurà de pagar una indemnització de 20.000 euros a la víctima.
El tribunal considera provat que el processat sabia que era portador de la malaltia i que la va contagiar la seva filla durant els abusos sexuals que es produïen quan s'abanyaven plegats. La víctima va haver de rebre tractament mèdic durant prop d'un any. La defensa de l'acusat ha anunciat que recorrerà la sentència. Manté que el contagi va ser accidental i que no ha cap prova sobre els abusos sexuals a la petita.
Recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere, és gratuït i no deixa rastre sempre que s'esborri del registre de telefonades.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
La comissària Gemma Barroso substituirà en funcions en el càrrec el director adjunt operatiu de la Policia Nacional, que va dimitir ahir a causa d'un suposat cas d'agressió sexual. En relació amb la renúncia de José Ángel González, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha manifestat avui que està disposat a dimitir si la víctima li demana. Ho ha assegurat el Congrés en resposta a la diputada del PP, Miriam Guardiola.
Lo que queremos, señor Marlaska, es que usted dimita y se vaya ya.
De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
La polèmica ha ocupat avui bona part de la sessió al Congrés. Marlaska ha assegurat que fins ara no va conèixer la denúncia presentada contra el cap del cos.
Segons la denúncia, una vegada ja separats, el cap de la policia la va citar al seu domicili i allà la va forçar per mantenir relacions sexuals, a la qual cosa ella s'hi va oposar. Fins i tot la dona hauria portat una gravació en què es demostrarien aquests fets. Ho explica l'advocat de la denunciant, Jorge Piedrafita.
Pues estamos hablando de un material escalofriante. Hay grabaciones de audio del momento de la agresión, que la víctima, al sentir la situación de peligro, pues puso su teléfono a grabar, a intentar tener relaciones sexuales con ella. Ya le dice tajantemente que no quiere, y es cuando esta persona, pues lejos de desistir su actitud, pues la fuerza, la ataca, la violenta, le rasga la ropa.
De moment, el jutge ha mes a tràmit la denúncia i ara s'ha d'investigar. González, que nega les acusacions, ha renunciat, ha dit, per no perjudicar la institució. Tot i el que diu l'investigat, Marlaska ha explicat que ahir, quan es va assabentar d'aquesta denúncia, li varen demanar que renunciés. El ministre també ha confirmat que ha demanat una informació reservada sobre el comissari i assessor del DAO, Òscar San Juan González, per les seves presumptes coaccions cap a la denunciant, oferint-li qualsevol lloc a la policia. El responsable d'Interior ha avançat que vol que se'l rellevi de qualsevol responsabilitat estabilitat dins de les seves funcions actuals.
Com deia Marlaska, assegura que fins ahir no va conèixer la denúncia, unes explicacions del ministre que no satisfan a l'oposició, especialment el PP, que s'ha mostrat molt dur amb el ministre, a qui acusen d'encobrir un presumpte agressor sexual.
Acusació del secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, a les quals ha contestat la vicepresidenta María Jesús Montero, qui avui ha exercit de líder governamental al Congrés, ja que Pedro Sánchez es trobava a l'Índia de viatge institucional. Montero defensa que, a diferència del Partit Popular, el PSOE diu actua.
Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Pudren todo lo que tocan. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Mire, vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda.
Alto cargo de su partido han tenido también y han sido juzgados por delito y también están en la cárcel, sino que se lo pregunten al señor Rato y al señor Bárcena, y permanentemente ustedes con la corrupción actúan igual. Intentan reprochar los casos de corrupción al adversario político y ustedes no hacen nada.
Des de l'Índia, el president espanyol Pedro Sánchez ha defensat que el govern ha actuat en contundència i amb empatia amb la víctima.
Davant les peticions de dimissions del Partit Popular, Sánchez reclama als populars que actuïn en la mateixa contundència amb el batlle de Móstoles. El popular Manuel Bautista, que ha estat denunciat per una regidora del PP per assetjament sexual i laboral.
Agradezco que en este caso sí, que en este caso sí den veracidad al testimonio de la víctima, y que, por tanto, hagan lo propio con testimonios de víctimas que afectan a su propia organización política. Y creo que el gobierno de España ha actuado con empatía, con coherencia y con contundencia. Y lo que le pedimos también, en este caso, al principal jefe de la oposición, es que haga lo mismo en una determinada ciudad de la Comunidad de Madrid y también con una determinada dirección política, en este caso de su organización, en la Comunidad de Madrid.
I no deixant la política, perquè el Parlament debatrà en el pròxim ple dues lleis impulsades per Més per Mallorca i Unides Podem per fer front a l'especulació immobiliària. Els ecosobirianistes posen el focus en limitar la compra a nous residents, mentre la formació morada planteja una reforma fiscal progressiva per dissuadir els especuladors. El PC veu amb bons ulls les mesures, PP i Vots no. Marta Puyalto.
Lluís Apesteguía, de Més, defensa que es vol posar límit a la compra als no residents, no als estrangers, mentre que José María García, d'Unides Podem, proposa més imposts per a aquells que acumulen pisos.
Les nostres mesures seran per afavorir que la gent que vol viure a Mallorca, hagi nascut o no hagi nascut, pugui desenvolupar el seu projecte de vida. El que sobren a Mallorca són especuladors.
Comprando para especular, por lo menos nos dejen, o sea, tengan una presión fiscal mayor.
Marc Pons, del PSIC, veu amb bons ulls qualsevol iniciativa que reguli el mercat, mentre que Manuela Cañadas, de Vox, qualifica d'hipòcrita l'esquerra i Sebastià Sagreras, del PP, no és partidari de regular la propietat privada.
És necessària a unes illes com les nostres la intervenció del mercat des de la regulació de lo públic.
Son los primeros que venden a alemanes sus viviendas porque las pagan más caras.
I no en aquest cas d'haver de dir en els ciutadans i en els petits propietaris de les illes de Balears en a qui poden vendre que seva o en a quin preu han de poder vendre que seva.
Davant aquests posicionaments de PP i Vots, que són majoria al Parlament, aquestes dues iniciatives no aconseguiran els vots necessaris per continuar la tramitació parlamentària.
I a la sessió de control al Congrés, el diputat balear José Vicente Mariboso ha demanat la dimissió de Marlaska i del ministre de Transports, Òscar Puente, que ha defensat la seva gestió per l'accident ferroviari d'Adamuz. A més, li ha demanat si qui hauria de dimitir no és el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, pel cas La Vida Aislados.
Dimitan inmediatamente, como debería haber dimitido el señor Puente, y aún sigue usted aquí. No nos extraña, no nos extraña, señor Puente, que usted aún siga aquí. Ya nos dijo que usted se autoevalúa y que piensa que si lo hace todo muy bien, pues seguirá. Todos los dictadores se autoevalúan.
Usted, como presidente del Partido Popular Balear de Ibiza, ¿va a hacer algo? ¿Le va a pedir la dimisión? ¿Por qué ha venido usted a pedirle la dimisión hoy aquí al señor Marlaska y a mí? Sí, al señor Marlaska y a mí, sin absolutamente ningún elemento de prueba que se lo permita. Y la pregunta que le hago es bien sencilla. ¿Va usted a pedir la dimisión del presidente del Consejo Insular de Ibiza? ¿Sí o no?
7 i 19 minuts.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Patronal i sindicats han constituït avui la mesa negociadora pel pròxim conveni col·lectiu de comerç. Els sindicats demanen una pujada salarial del 17% en 3 anys i 35 hores setmanals, mentre la patronal es mostra més prudent i no avança quin augment salarial està disposada a assumir. La pròxima reunió serà dia 25 de març. Carme Moreno.
La constitució de la mesa ha estat una primera presa de contacte. El secretari general de la Federació de Serveis del Sindicat UGT, José García Relucio, és qui s'ha posicionat de manera més clara pel que fa als increments salarials del nou conveni. Reclama un increment del 7% per enguany i unes pujades del 5% pels anys 2027 i 2028. Si no hi ha una bona voluntat negociadora per part dels empresaris, Relucio no descarta mobilitzacions a les empreses i al carrer.
És algo urgente que suban los salarios y se mejoren las condiciones de trabajo en el sector del comercio, porque en lo que está claro o no clarísimo es que los salarios no bastan para llegar a final de mes. Y esto es lo que se intenta, pues, con un convenio colectivo paliar, que no solucionar, pero sí paliar en la medida de lo posible.
La responsable de serveis a Comissions Obreres, Maria del Carmen Carmona, diu que l'increment salarial és important, ja que ara el personal del sector del comerç cobra uns 19.000 euros anuals de mitjana, un salari baix, diu, per assumir l'alt cost de la vida a les illes. Carmona, però, també reclama la reducció de la jornada laboral a les 35 hores i altres millores.
Que no solo es salario, también calidad de vida. Necesitamos saber cuántas horas voy a trabajar. Como hablamos de que hay muchas horas complementarias, queremos consolidarlas. No puede ser que una persona trabajadora del sector vaya a trabajar al mes sin saber lo que va a ganar. Eso tenemos que modificarlo. Tenemos que consolidar las horas complementarias, debemos garantizar una media garantizada a los fijos discontinuos de 9 meses.
La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, estén la mà al diàleg, però veu difícil que el petit comerç, per la seva idiosincràsia, pugui assumir les pujades salarials que reclama UGT.
Des de Pimeco farem feina, sobretot perquè també els sindicats entenguin, no?, i puguin diferenciar el que és un gran magatzem comercial a un petitet que està potser en un carrer, que està donant suport amb el seu entorn, amb el seu veïnat, i no poden assumir aquestes diferències.
El vicepresident de la patronal AFEDECO, Bartomeu Cervera, assegura que també és important abordar l'absentisme laboral pels greus perjudicis que causa als empresaris.
És un problema que s'ha anat agreujant, jo no entenc per què. Però si això, aquests percentatges que veiem no s'aturen, quasi poden dir que Espanya té un problema de salut, perquè els percentatges són excessivament alts, insuportables, fa que les plantilles hagin d'estar sobredimensionades per preveure aquestes faltes.
El conveni del sector del comerç afecta uns 70.000 treballadors de les illes.
I AENA no recula i es manté ferma en l'increment de les tarifes aeroportuàries pel període 2027-2031, després de les crítiques d'algunes aerolínies, sobretot de baix cost, i també de l'Associació de Línies Aèries, que han rebutjat de ple aquest increment de tarifes. El gestor aeroportuari calcula que si les aerolínies decideixen repercutir les noves tarifes als clients, els bitllets s'encariran uns 40 cèntims de mitjana.
Aena aprovó un increment de les taxes, però també inversions a la xarxa d'aeroports de 13.000 milions d'euros en 5 anys. Algunes seran només de manteniment, però d'altres, com les d'Eivissa i Menorca, per adequar els controls de seguretat. El president d'Aena, Maurici Lucena, ha explicat que també hi haurà aeroports que s'hauran d'adaptar a l'increment de passatgers que registren i que per això fa falta incrementar les tarifes per poder pagar les obres.
No estamos hablando de España decide cerrarse al turismo, estamos hablando de que moldear los aeropuertos españoles del futuro, que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la economía, para la vertebración territorial, para la movilidad de los españoles, es que cuesta el módico precio de 0,43 céntimos de euro más, siempre y cuando quieran. También podría ir contra el margen de las líneas aéreas.
La directora general de Son Sant Joan, Elena Mayoral, ha explicat que aquestes obres serviran d'exemple per les intervencions que faran a altres aeroports.
Que no es algo sencillo. La tentación podría ser, voy a hacer una gran remodelación en los terminales, voy a bajar mi capacidad de manera que sea más fácil ejecutar esas obras. Pues no, el compromiso es el de mantener la capacidad. Por eso estas obras se alargan con una duración de años que a veces nos parecería excesiva. Es para tratar de mantener la capacidad al mismo tiempo que vamos haciendo todas las obras sin perder la calidad.
I Aena descarta el projecte de torre de control virtual a Menorca i aposta per mantenir l'actual torre física, la més antiga d'Espanya.
¿Y si los cuadros cobraran vida? La danza clásica y la contemporánea se funden con la pintura en Traspasant el Mar, un espectáculo de arte en movimiento, con la participación especial de Tomás Sanz, de la Compañía Nacional de Danza. 21 y 22 de febrero en el Teatre Chas Fortesa. Entradas en palmacultura.es. Ajuntament de Palma.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El tercer dia de la vaga de metges causa la suspensió de més de 3.800 consultes i proves diagnòstiques i la cancel·lació d'una vuitantena d'operacions, segons les xifres que ha donat a conèixer el Servei de Salut. En concret, les cites suspeses a atenció primària són més de 2.100, mentre que els hospitals són més de 1.700.
Segons el Sindicat Mèdic de les Balears, ha calculat el seguiment de la vaga entre els professionals entre un 85 i un 90%, alhora que torna a convocar per demà i divendres concentracions davant els centres hospitalaris per reclamar un estatut marc diferenciat i específic.
Precisament avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha lamentat la desinformació, segons el seu parer, que envolta la tramitació del nou estatut marc, un document pactat amb la majoria dels sindicats sanitaris, excepte amb els més representatius entre els metges que reclamen tenir una regulació pròpia. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Como tenemos que trabajar 24/7, como otros profesionales, esa penosidad la hacemos rotatoria entre nosotros y hemos decidido que las guardias era una manera de hacerlo. Y yo estoy de acuerdo con que no pueden ser de 24 horas, con que no puede ser que al día siguiente debas las horas, con que no puedes hacer más de dos guardias a la semana. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y eso es lo que plasma el Estatuto Marco. No puedes hacer más de una guardia a la semana, no puedes hacer más de 17 horas. ¿Quieres organizarte cada 12? Perfecto. Habla con tu servicio puede hacerlo. Y tu comunidad tiene que dotarte de personal para que lo puedas hacer.
Y precisamente para garantir el bienestar emocional dels professionals de la salud, el govern ha signat un conveni amb el Col·legi Oficial de Psicòleg de les Illes Balears.
Per fer-hi front, es posaran a l'abat de professionals 267 tallers que els han de servir per saber com fer front a l'estrès emocional. Manuela García, la consellera de Salut, i Javier Torres, degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs, resumien així el conveni.
Lo que fundamentalmente van a hacer es enseñar y dar herramientas a los profesionales para evitar las situaciones emocionales que en muchas ocasiones se pueden encontrar, ¿no?, dentro del trabajo.
Esos talleres sobre todo sirven pues para que el profesional pueda identificar, comprender y regular las emociones que en un momento determinado tiene en virtud del trabajo que está haciendo.
I una qüestió més en clau sanitària, perquè l'IBS Salut canviarà el sistema de recepta electrònica aquest cap de setmana, de manera que durant aquests dos dies no es podrà utilitzar la targeta sanitària per prescriure i obtenir medicaments.
En els casos d'urgències, la prescripció de medicaments està garantida, ja que els metges expediran les receptes en paper perquè els pacients puguin obtenir la medicació necessària. Pel que fa als pensionistes, que no paguen el medicament receptats electrònicament, si durant aquests dos dies van a un servei d'urgències i necessiten algun medicament, podran demanar que els tornin els doblers quan hagin hagut d'avançar la farmàcia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Fonts judicials confirmen que la polsera antimaltractament de la víctima de Sant Antoni va donar l'avís d'alarma quan els agents de la Guàrdia Civil ja eren al domicili de l'agredida.
Corroboren d'aquesta manera la versió de la família de la víctima. Tot i això, però, no aclareixen si la petició per ampliar el perímetre de l'ordre d'allunyament de 100 a 350 metres va arribar als jutjats. Un fet aquests que s'estan investigant i que haurà d'aclarir un jutge. El sistema Cometa, que emet avisos quan es romp un ordre d'allunyament, emet entre 5 i 10 alertes cada dia. Aquestes arriben a la unitat d'atenció a la família i la dona de la Policia Nacional. El seu cap, Eduardo Pérez, assegura que es tracta d'un bon sistema de protecció.
Las pulseras de control telemático se suelen poner a partir de medio alto extremo. Es lo normal. Estaríamos hablando de entre esos tres niveles de riesgo, medio alto extremo. A partir de ahí, pues, por ejemplo, el nivel de riesgo extremo implica que la víctima tiene presencia policial con ella 24 horas del día.
El govern, per la seva banda, demana que s'aclaresqui si el sistema va fallar, un fet que nega el Ministeri d'Igualtat, tot i que reconeix que 100 metres és una distància reduïda per poder reaccionar a temps.
I el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat avui al Congrés que dimitirà si la víctima de la presumpta agressió de José Ángel González, qui va ser cap de la Policia Nacional, una presumpta agressió sexual, si la víctima li demana.
Lo que queremos, señor Marlaska, es que usted dimita y se vaya ya.
De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
El Parlament debatrà en el pròxim ple dues lleis impulsades per Més per Mallorca i Unides Podem per fer front a l'especulació immobiliària.
Els ecosobiranistes posen el focus a limitar la compra a no residents, mentre que la formació morada planteja una reforma fiscal progressiva per dissuadir els especuladors. El PSIP veu amb bons ulls les mesures, mentre que PP i Vox no la hi veu.
I UGT reclama una millora salarial del 17% per als treballadors del comerç en 3 anys.
La patronal es mostra prudent i no avança quin augment està disposada a assumir. Avui ha quedat constituïda la mesa negociadora del nou conveni col·lectiu que establirà les condicions a 70.000 treballadors arreu de les Illes Balears.
El Ministeri de Cultura retreu al Consell de Menorca l'inici de les obres de Rafal Rubí, sol·licita una reunió urgent a l'entitat insular i al govern.
El ministre Ernest Urtasun qualifica d'alarmants les obres a la carretera general després que la UNESCO advertís que podien posar en perill la declaració de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial.
Passen gairebé 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas, començant parlant del Reial Mallorca, que comença a preparar el partit de diumenge contra el Celta de Vigo.
Bon vespre. El conjunt mallorquinista ha tornat a entrenar avui a Sant Bibiloni després de gaudir ahir del seu dia de descans amb la vista posada a Balaïdos. Per aquest enfrontament, Jago Barrasate té tres jugadors que són dubte: Takuma Sano, que s'ha exercitat al marge de la llespa i amb un readaptador, i Johan Mojica i Maras Kumbula, els únics absents a la sessió d'aquest matí. El capità Antonio Raillo ja s'entrena amb normalitat. Per la seva part, el Celta rebrà el Mallorca després d'haver jugat Europa League. El conjunt gallec afronta demà el partit d'anada del play-off per a classificar-se als vuitens de final contra el PAOK del mallorquí Joan Sastre. I ho farà les baixes d'Hugo Sotelo i Álvaro Núñez, tots dos amb probabilitat baixa per a jugar contra el Mallorca. D'aquesta manera, el Celta, que encadena 4 jornades consecutives sense guanyar en Lliga, arribarà al partit contra els vermells amb manco de 72 hores de descans. I avui, a les 8 del vespre, Llevant i Villarreal disputaran el partit ajornat de la 7a jornada de Lliga. Els granotes són penúltims a la classificació i, en cas de guanyar els groguets, se situaran a 3 punts del Mallorca. A la Champions League, l'Atlètic de Madrid jugarà al camp del Bruges el partit d'anada del play-off d'accés als vuitens de final quan siguin les 9 del vespre. Escoltam Coque, capità del conjunt madrileny.
Máxima motivación, máxima concentración y ganas e ilusión de hacer un buen partido mañana. Estar más juntos que nunca porque obviamente dependemos de todos los jugadores que están en la plantilla. Todos estamos disponibles para jugar y para ganar los partidos.
I el Real Madrid va guanyar per 0-1 al camp del Benfica en aquesta mateixa eliminatòria. Els blancs han agafat avantatge per al partit de tornada que es disputarà el dimecres 25 de febrer al Bernabéu. D'altra banda, el partit d'ahir, aquest partit entre Madrid i Benfica, va perdre protagonisme la polèmica entre Vinícius i el jugador Prestiani. Just després de fer l'únic gol del partit, el brasiler, suposadament, va rebre insults racistes per part de l'argentí. El seu company, Kylian Mbappé, va sortir la seva defensa condemnant els fets.
No podem acceptar que hi hagi un jugador que juega la mejor competició del futbol d'Europa i que se comporta així. Este no merece jugar más la Champions League, és mi opinión, pero a ver lo que va a pasar. No soy el chico que toma las decisiones. Parecemos que somos un poco tontos, pero no lo somos. Te lo digo que no lo somos.
I a la Champions femenina, l'Arsenal de Mariona Caldentey disputarà a les 9 del vespre el partit de tornada del play-off d'accés per als quarts de final contra el Leuven. Tenint en compte que el partit d'anada el conjunt anglès va guanyar 0-4, és ben probable que la mallorquina avanci de ronda per enfrontar-se al Chelsea. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal continua preparant el partit de diumenge contra el Riga, corresponent a l'anada dels quarts de final de la Champions. L'únic dubte és Luan Müller, que, tot i haver començat a entrenar, no és segur que estigui a la disposició de l'entrenador Antonio Vadillo. Per tant, tot apunta que Denis, una de les revelacions de la temporada, serà qui defensi la porteria aquest diumenge a Son Moix. El brasiler, que vol ser peça fonamental perquè el Palma aixequi la quarta Champions, ha parlat de l'enfrontament.
Partido, creo que para mí, partido difícil, como todos los otros. No conocemos mucho el equipo de Riga, por no acompañar tanto a Liga, Letonia, pero tenemos que estar 100% centrados en un partido muy importante.
Denis Cavalcanti també ha parlat sobre el rival.
Esperamos un equipo bien entrenada, tiene un buen entrenador. En la temporada pasada tenía muchos brasileños y esta temporada también, no solo brasileños como argentinos también, y yo creo que será un partido duro.
Recordem que l'enfrontament entre Palma Futsal i el Riga de Letònia el podreu seguir en directe diumenge a partir de les 6 aquí a IB3 Ràdio. En motociclisme, de cara al Mundial de Moto2 i després de 2 dies de proves al circuit Ángel Nieto de Jerez, Izan Guevara ha firmat el 6è millor temps i ha demostrat que aquest pot ser el seu any. El palmassà mai havia rodat tan ràpid al circuit andalús, baixant el seu crono fins al minut 38 segons i una dècima. Izan s'ha mostrat competitiu durant la pretemporada i arribarà a l'inici del Mundial la setmana que ve a Tailàndia entre els favorits a la victòria. En bàsquet, Sergi Llull amb el Real Madrid debutarà demà a la Copa del Rei contra el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga. L'equip, dirigit per Sergio Scarolo, que precisament ve de guanyar els andalusos a la Lliga, vol fer la primera passa per guanyar el 30è títol de Copa del Club Blanc. Sergi Llull, capità del Real Madrid, té moltes ganes de que arribi el partit de demà.
Siempre tienes ese gusanillo y esas ganas de que llegue la hora del partido el jueves. El equipo llega muy bien, con muchas ganas, mucha ilusión puestas en este torneo.
I a la Lliga Challenge van comentar que Inés Jiménez es desvincula de l'Azul Marino i tot apunta que el seu destí serà el Zamora, equip que disputa la mateixa competició. A falta de confirmació oficial, la jove escorta jugarà el que resta de temporada en l'actual 6è classificat. Jiménez, que va arribar aquest passat estiu procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units, abandona l'equip de Son Moix després de 15 partits disputats amb una mitjana de 7 minuts per enfrontament. acabam en tenis de taula perquè Eugènia Sastre no ha pogut proclamar-se campiona absoluta d'Espanya. La mallorquina ha perdut per un contundent 3-0 contra la bicampiona Natalia Prosvirnina. L'ucraïnesa ha dominat en tots els aspectes del joc i ha deixat sense premi Eugènia Sastre. D'altra banda, Ainhoa Cristóbal tampoc ha pogut fer-se amb el títol en la categoria mixta. L'esportista del Son Cladera i la seva parella, José Carlos Guillot, han perdut per 3-7-1 contra Renata Sipsva i Álvaro Jimeno. Després d'anar 2 sets per davall, la mallorquina i el valencià han aconseguit guanyar el tercer set i recuperar sensacions, però no ha estat suficient per poder capgirar el marcador.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca. No te lo pierdas.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha sol·licitat una reunió urgent amb el Consell de Menorca i el govern després de l'inici de les obres de la reforma de la carretera general, el seu pas pel possible impacte que, segons el seu parer, poden tenir a les navetes prehistòriques per mort del pas de Rafal Rubí. Segons el Consell, el govern central utilitza aquesta declaració de Menorca talaiòtica per fer política. Carles Marquès.
L'anunci del començament de les obres de la carretera general en el tram de Rafal Rubí ha provocat una discussió epistolar entre el Ministeri de Cultura i el Consell de Menorca. En una carta remesa avui mateix a la institució menorquina, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, mostra la seva sorpresa davant l'imminent inici dels treballs sense haver-ho comunicat prèviament ni haver esperat el vistiplau de la UNESCO. Per tot plegat, insta el Consell, en qui demana reunir-se, a no dur a terme cap intervenció abans que es prenguin decisions, diu, difícilment reversibles. La carta ja ha tingut contestació. El conseller de Cultura, Joan Pons, diu que lamenta que Urtasun faci servir la Menorca talaiòtica per fer política i demana una reunió amb el ministre. El Consell sol·licita, a més, accés a tots els documents oficials intercanviats entre el propi Ministeri i Comos i la UNESCO i acusa el ministre d'obscurantisme.
Com ja van dir, tenim sospites bastant creïbles i no tenim constància de que s'hagin enviat a la UNESCO els documents dels tècnics del Consell Insular de Menorca, fet que seria molt greu. 5 mesos després, encara esperant resposta, esperam còpia de tots aquests documents, com esperam respostes a petició de reunió formal que li van fer en el senyor ministre.
Tot i que sembla que havien de començar avui, les obres, que està previst que s'allarguin durant 11 mesos, encara no registren moviment.
I la futura llei de la Serra de Tramuntana preveu una ampliació dels seus límits més enllà de l'àrea declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'objectiu és que més finques puguin ser receptores d'ajudes econòmiques. A la vegada, però, la nova norma incorpora la prohibició de quads per camins no asfaltats i la limitació de proves esportives.
Aquests són alguns detalls que el Consell de Mallorca ha avançat avui quan comença la tramitació de la llei del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana. Els objectius de la norma són garantir la viabilitat econòmica de l'espai. Amb aquest argument es permetran activitats complementàries a les possessions que ajudin al seu manteniment. Segons el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la norma cerca també fer front al repte de la massificació turística.
Reptes com la massificació en moments puntuals de la nostra serra, a causa de proves esportives o altres esdeveniments. Així, el Consorci Serra de Tramuntana podrà proposar una limitació del número màxim que es puguin dur a terme cada any, o també minimitzar l'impacte d'aquestes activitats.
La futura llei també reconeix per primera vegada la caça com a eina de gestió i s'obligarà a emprar la pedra en sec a marges i parets. La norma estableix un règim sancionador amb multes que van des dels 150 fins al 1 milió d'euros. El període d'al·legacions serà fins dia 15 d'abril.
Els socialistes lamenten que no s'hagi culminat la tramitació del test que deixaren encarrilat a la legislatura passada. Asseguren que, si s'hagués continuat el procés ara, ja estaria en vigor. La portaveu dels socialistes, Catalina Cladera.
És darrere una simplificació administrativa que volen explicar, que du aquesta llei com a principal punt, que hi ha darrere. Sobretot una llei pactada amb vots, que hi ha darrere. Sospitant que hi hagi desprotecció de la Serra de Tramuntana, que se promogui una turistificació de la Serra de Tramuntana.
I l'Ajuntament de Maó allarga els terminis perquè els propietaris puguin presentar la inspecció tècnica d'edificis. La decisió arriba després de les dificultats detectades per complir amb el termini inicial. Els únics que hauran de passar l'enguany són els immobles de més de 80 anys. Gemma Carrasco.
El gener es va activar el compte enrere. Més de 9.500 edificis de més de 30 anys havien de passar la inspecció tècnica abans del mes de maig, en un termini de 4 mesos. Miguel Ángel Sicilia, secretari del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Menorca.
Nosotros lo que vimos es que ni la administración tiene capacidad para absorberlo ni nosotros tenemos capacidad en la calle para hacerlos.
El nou calendari acordat amb els col·legis professionals dona marge fins al 2028 segons l'antiguitat dels immobles. Els construïts fa més de 80 anys hauran de passar la inspecció abans que acabi enguany. Els que tenen entre 50 i 80 anys fins al 2027 i els d'entre 30 i 50 anys fins al 2028. Sentim alguns propietaris afectats.
Tinc una casa que té més de 100 anys. Vol dir que ara tindrem aquest gasto.
Jo la tinc en perfectes condicions, per sort.
Té 40 anys i tampoc. Molt antiga i després que està molt ben cuidada.
Tot el que sigui seguretat està bé, no?
Segons aquestes prioritats, els tècnics donaran ara resposta a les sol·licituds rebudes i començaran a visitar els edificis més antics per comprovar-ne la seguretat. Miguel Ángel Sicilia.
Corre el rumor de que no sé, que es muy, muy visual. No es verdad. Sí, da síntomas de que tiene algún riesgo. Hay que hacer las catas pertinentes y hay que hacer el trabajo que haga falta para poder determinar al cliente.
El preu de la inspecció és d'uns 400 euros, però varia en funció de la mida i de l'estat dels habitatges.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
No deixem de parlar de Menorca perquè el Consell Insular ajorna l'any que ve la limitació d'entrada de vehicles a l'illa que s'havia anunciat per aquest estiu. Mobilitat instal·larà enguany les càmeres als ports mentre redacta el reglament de la normativa. PSM, Més per Menorca i el PSOE critiquen a Gel Camarasa aquesta decisió.
El responsable del Departament Insular de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, explica que no hi ha temps ni mitjans per elaborar el reglament i tenir-ho tot a punt per a l'inici de la nova temporada turística. L'objectiu és poder aprovar la mesura a l'octubre perquè entri en vigor de cara al 2027.
Durante el año 2026 no se podrán aplicar las limitaciones de acceso de vehículos previstas en la ley, ya que no se dispone todavía de los instrumentos técnicos, administrativos y de control necesarios. Por este motivo, el año 2026 será de preparación técnica y administrativa para que en 2027 el sistema tenga todas las garantías.
L'anunci contradiu el que havia expressat el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, fa només 3 setmanes en una entrevista a IB3 Ràdio. Les reaccions no s'han fet esperar. El PSOE lamenta el retard en l'aplicació d'aquesta limitació. Susana Mora és portaveu socialista.
Jo pensava, enguany tindran la trampa de que tindran aquests sostres aquí i serà fàcil. No, és que ni so. És que enguany ni limitació ni sostre perquè no tenim els medis. Ja, però ja farà 3 anys i seguim sense tenir mebles. Eren silla que després de Formentera anàvem més avançada i quedàvem a sa cua en sa gestió.
El PSM Més per Menorca també ha mostrat el seu enuig, qualifica el PP d'incoherent per haver-ho anunciat i ara dir que no es farà enguany. L'estudi de càrrega elaborat pel Consell fixa el sostre màxim de vehicles en 120.000, pràcticament els mateixos que hi ha hagut aquest estiu a l'illa.
I el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella fan feina per fer realitat la nova estació d'autobusos, però tot va més lent del que voldrien les dues parts. Ara s'han de trobar més terrenys perquè sigui més segura i còmoda per a tothom.
L'Ajuntament troba que l'entrada de l'estació prevista a l'avantprojecte redactat pel Consell té una limitació important d'espai i se situa molt propera a l'edifici dels cinemes municipals, fet que, segons el tècnic de l'Ajuntament, pot dificultar la maniobrabilitat dels vehicles pesants i genera situacions de risc. La Vallesa, Maria Jesús Bagur, vol trobar més metres per cedir a la futura obra.
El que estem intentant ara és poder disposar de més terrenys en aquella mateixa zona i així que el projecte prevegi una futura entrada de vehicles pesats, com són els autobusos, amb molt més espai i que sigui una alternativa de mobilitat i de seguretat molt millor a la que presenta aquest avantprojecte.
El conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, expressa l'Ajuntament perquè considera que és una obra cabdal per tota Menorca.
Este proyecto está ampliamente demandado desde hace años por toda la ciudadanía de Ciudadela y es un proyecto fundamental en la movilidad del transporte público de todo Menorca.
El Consell té pressupostat 200.000 euros per a la contractació del projecte executiu.
I després de 6 anys de feina, el Consell d'Eivissa ha presentat avui hora baixa el nou servei de transport públic de l'illa que començarà a operar a l'abril amb 61 línies i 100 autobusos nous. Aquest nou contracte s'ha licitat per 88 milions d'euros i 10 anys de durada. Ivonne Aranyó.
El president del Consell, Vicent Marí, ho ha descrit com una nova era per la mobilitat d'Eivissa, ja que feia 15 anys que prorrogaven la contracta que hi havia. A partir de l'1 d'abril començaran a operar 50 nous autobusos i els altres 50 ho faran de forma progressiva i cobriran les 61 línies. Marí ha demanat als eivissencs que donin una oportunitat al transport públic d'Eivissa.
Es dona una oportunitat a l'autobús, en el transport públic, que els ciutadans deixin o s'animin a deixar el cotxe a casa seva per baixar a vila o per anar d'un poble a l'altre i que confiïn en l'autobús.
El 64% de la flota serà totalment elèctrica, així com els tallers o estacions de manteniment, un fet pioner a Espanya. Víctor López és el director general d'ALSA.
Señalar la gran apuesta que hay por la sostenibilidad en todo este contrato. Va a tener la realidad de casi 2/3 de la flota serán eléctricos, 0 emisiones, que es la mayor proporción que vamos a tener como ALSA.
Els autobusos tindran wifi, es podrà pagar amb targeta i també carregar el mòbil. A més, hi haurà disponible una aplicació per consultar en temps real la ubicació dels autobusos i el que triguen en arribar a les parades.
I el govern invertirà gairebé 7 milions d'euros de l'import de turisme sostenible a millorar la xarxa d'abastiment d'aigua a Eivissa. L'objectiu és reduir fuites i reforçar-ne el subministrament.
Es faran intervencions a tots els municipis i l'Ajuntament tindrà 3 anys per executar els treballs. El conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha explicat quin és el procés.
Són projectes concrets que se presenten cada un dels ajuntaments dentro de su... que son los que conocen las necesidades en la parte de distribución y abastecimiento de agua y que dan respuesta a los ciudadanos. Y creo que es importante destacar que son vitales estos proyectos.
Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. S'investiga com a crim masclista la mort d'una dona a Madrid.
Presumptament hauria estat assassinada en mans de la seva exparella, de qui tenia un ordre d'allunyament. 7 dones han estat assassinades enguany en mans de les seves parelles o exparelles. Mentre està en investigació aquest cas, l'assassinat d'una mare i la seva filla de 12 anys a la localitat de Xilxes, a Castelló. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes, és gratuït i no deixa rastres si s'esborra del registre de telefonades.
El president valencià Juanfran Pérez Llorca anuncia una ajuda de 80.000 euros per als familiars de les víctimes mortals de la Dana, que va deixar 230 morts. Ho ha anunciat durant la primera sessió de control a les Corts, la primera a la que se somet d'ençà que és president de la Generalitat.
Pérez Llorca ha dit que vol fer una passa més en la direcció de contribuir a pal·liar els danys d'una catàstrofe sense precedents. El líder de l'executiu valencià considera que aquesta ajuda és de justícia i és necessari fer-la.
Hoy quiero dar un paso más en la dirección de contribuir a paliar los daños de una catástrofe sin precedentes. Creo que es de justicia y creo que es necesario hacerlo.
I el Partit Socialista, per la seva part, creu que aquestes indemnitzacions arriben tard.
I en aquests moments està en marxa l'esdeveniment impulsat pel portaveu d'Esquerra Republicana a Catalunya en el Congrés, Gabriel Rufián, juntament amb el portaveu adjunt de Mas Madrid en l'Assemblea madrilenya, Emilio Delgado. Una xerrada que ha començat poc abans de les 7 de l'hora baixa i que se celebra a la Sala Galileo de Madrid. A l'acte volen posar en comú el futur d'una nova coalició d'Esquerra de cara a les properes eleccions.
Rufián ha celebrat l'assistència d'Esquerra Unida, que en un principi no estava garantida, i ha subratllat que la clau sobre l'unitat a l'esquerra és el com i no el qui. A aquesta xerrada també hi són representants del moviment Sumar, Mas Madrid i els Comuns. El portaveu d'Esquerra Republicana en el Congrés ha començat la seva intervenció entre aplaudiments i ha reclamat unitat i un projecte únic.
Yo no solo quiero ilusionar, yo quiero ganar. Y eso exige de ciencia, exige de método y exige de orden.
Els líders d'Esquerra Republicana de Catalunya i de Sumar, Oriol Junqueras i Yolanda Díaz, no han assistit a l'acte i tampoc no hi seran dissabte a la presentació de l'Aliança de l'Esquerra.
I el segon dia de les converses per a la pau entre Ucraïna i Rússia, Volodymyr Zelensky ha anunciat progressos per definir els mecanismes per a verificar un eventual alto el foc. No obstant això, continua sense haver-hi acord.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Quan s'acosta el dia de les Illes Balears, el govern ha presentat avui el programa d'activitats. N'hi haurà més de 300 i de nou es concentraran majoritàriament a Palma. Van dirigides a tots els públics i especialment a les famílies. Hi haurà la presència destacada de l'artesania i gastronomia local, enguany amb el lema Una manera de ser.
El centre neuràlgic de la fira serà el Passeig de Sagrera de Palma, la plaça de la Drassana, el Parc de la Mà, on ja s'habiliten els tendals que acolliran les activitats. De nou, repeteixen els mercats artesanals, la mostra gastronòmica, les portes obertes a les diferents institucions, amb visites també teatralitzades, les proves esportives o les demostracions dels serveis d'emergències. La directora general de Relacions Institucionals, Xesca Ramis, assegura que enguany es bretarà un rècord de participació.
Falten 4 minuts per arribar a les 8, més cultura. Ha compost més de 300 obres per a diferents estils i instrumentacions, ha participat en desenes de bandes sonores, és director, productor, creador, és el músic Joan Martorell. Avui s'ha presentat un CD, Joan Martorell, L'essència d'un camí, que reuneix les seves creacions per bandes musicals. Una tasca que va néixer com un encàrrec i que ha esdevingut una troballa, Sandra Martínez.
Sobre això mateix em feia broma Martorell, poder tenir aquest recopilatori enregistrat per la banda simfònica de les Illes Balears, de qui en fou membre fundador, i sota la seva batuta és un fet potser massa extraordinari i tot.
Jo he de donar les gràcies perquè aquestes obres no haguessin existit si no hagués hagut qualcú que de darrere m'ha de dir, Joan, fes això, que nosaltres ho tocarem i tal. I després el regal va ser, anem a fer un disco, vine i dirigeix i ho fem. I vaig dir, bueno, és que no sé, ja normalment els homenatges se fan quan t'he mort, i aprofitaré, no sé si he de pensar malament, però...
EO, El rei Pepet, Ramon Llull, Fra Juníper Serra, Sa Trobada són els títols reunits en aquest recopilatori i que Martorell ha compost amb honestedat, diu, per agradar els oients, però també per a que els músics passessin gust.
Si dones una part de tu, no has de ser... No t'has de fer un personatge, no t'has de crear res. La veritat és que tot surt de dins i qualsevol obra d'aquestes era com a Ramon Llull o Fra Juníper Serra, tornar enrere, revisar coses, revisitar moments.
Editar un CD i fer-ho amb música on no hi ha tingut res a veure la intel·ligència artificial comença a ser un acte de rebel·lia. El compositor, especialista en bandes sonores, té molt clar que ara per ara aquest és un món on no hi vol entrar.
Jo li vaig dir a un company, hi ha aplicacions que te fan això a nivell música. Jo no vull entrar aquí, perquè això és com entrar a les drogues. Vull dir, no saps si podràs sortir. Però és que, a veure, o sigui, no saps si podràs sortir, perquè si vas fet servir per això, per què no ho faràs servir per una altra cosa? I per què no ho faràs servir per una altra cosa? Per tant, és, prefereix crear una cosa meva i dir, bueno, si necessit 2 hores més per fer això, o 3 dies més, m'adonaré aquests 3 dies, però no vull entrar aquí, perquè és que si entro aquí no en sortiré.
En aquest sentit, Martorell confia que els directors, per prestigi, i que les institucions amb ajudes apostin per la feina creativa dels humans. Joan Martorell, L'essència d'un camí, l'ha editat Blau i ha comptat amb la col·laboració de Mateu Picornell a la masterització i la mescla i amb l'assistència de Pere Estelric.
I acabam amb Pablo López.
Bajo la sombra gris de otra montaña.
Perquè després d'esgotar les entrades del concert del 2 de maig a Palma anunciant nova data, atenció, serà dia 3, l'endemà, al Trui Teatre. Les entrades ja estan a la venda des d'avui mateix. Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 18 de febrer, en què fonts judicials han confirmat que la polsera antimaltractament de la víctima de Sant Antoni va donar l'avís d'alarma quan la Guàrdia Civil ja era al domicili de l'agredida Neus López.
Corroboren així la versió de la família de la víctima. Tot i això, no aclareixen si la petició per ampliar el perímetre de l'ordre d'allunyament de 100 a 350 metres va arribar als jutjats. Uns fets que s'estan investigant i que haurà d'esclarir un jutge. El sistema Cometa, que emet avisos quan es romp un ordre d'allunyament, emet entre 5 i 10 alertes diàries. Aquestes arriben a la unitat d'atenció a la família i la dona de la Policia Nacional. El seu cap, Eduardo Pérez, assegura que es tracta d'un bon sistema de protecció.
Las pulseras de control telemático se suelen poner a partir de medio alto extremo. Es lo normal. Estaríamos hablando de entre esos tres niveles de riesgo, medio, alto, extremo. A partir de ahí, pues, por ejemplo, el nivel de riesgo extremo implica que la víctima tiene presencia policial con ella 24 horas del día.
El govern demana que s'esclareixi si el sistema va fallar, un fet que nega el Ministeri d'Igualtat, tot i que reconeix que 100 metres és una distància reduïda per poder reaccionar a temps.
I s'investiga com a crim masclista la mort d'una dona a Madrid.
L'exparella de la dona que tenia un ordre d'allunyament en vigor l'hauria escanyada. La policia ha detingut un home i la delegació de govern contra la violència de gènere està recaptant informació sobre aquest presumpte crim masclista, segons s'ha informat en xarxes. De confirmar-se, aquest seria el nou assassinat masclista d'enguany, quan encara s'ha de confirmar el doble crim d'ahir a Castelló.
La comissària Gemma Barroso substituirà en el càrrec el director adjunt operatiu de la Policia Nacional, que va dimitir ahir a causa d'un suposat cas d'agressió sexual.
En relació amb la renúncia de José Ángel González, el ministre d'Interior Fernando Grande Marlaska ha manifestat avui que està disposat a dimitir si la víctima li ho demana. Ho ha assegurat el Congrés en resposta a la diputada del Partit Popular, Míriam Guardiola.
Lo que queremos, señor Marlaska, es que usted dimita y se vaya ya.
De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
I el Parlament debatrà en el pròxim ple 2 lleis impulsades per Més per Mallorca i Unides Podem per fer front a l'especulació immobiliària.
Els ecosobiranistes posen el focus en limitar la compra a no residents, mentre que la formació morada planteja una reforma fiscal progressiva i per dissuadir els especuladors. El PSIP veu amb bons ulls les mesures, PP i Vox no.
El Ministeri de Cultura retreu al Consell de Menorca l'inici de les obres de Rafal Rubí i sol·licita una reunió urgent a l'entitat insular i al govern.
Ernest Urtasun qualifica d'alarmants les obres a la carretera general després que la UNESCO advertís que podien posar en perill la declaració de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial. El conseller de Cultura, Joan Pons, diu que lamenta que Urtasun faci servir Menorca Talaiòtica per fer política i demana una reunió amb el ministre. El Consell sol·licita, a més, accés a tots els documents oficials intercanviats entre el propi Ministeri i Comos i la UNESCO i acusa el ministre d'obscurantisme.
Com ja van dir, tenim sospites bastant creïbles i no tenim constància de que s'hagin enviat a la UNESCO els documents dels tècnics del Consell Insular de Menorca, fet que seria molt greu. 5 mesos després, encara esperant resposta, esperam còpia de tots aquests documents, com esperam respostes a petició de reunió formal que li van fer al senyor ministre.
I UGT reclama una millora salarial del 17% per als